Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, cada diumenge, al voltant de les 6, l'ofici d'educar. Ben d'hora, Elisabet Pedrosa, bon dia.
Hola, Roger, estem a punt i amb nous continguts, ens hi posem.
Ganes de sentir-te.
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio.
Que als 16 anys sí que tens la suficient maduresa com per decidir sense el consentiment de ningú si vols o no avortar. Tenint en compte que als 16 anys ja pots emancipar-te, conduir una moto i també tens responsabilitat penal, crec que és just que també tinguis el dret de responsabilitzar-te sobre el teu propi cos i prendre les teves pròpies decisions. Si jo ara em quedés embarassada, tinc bastant clar que ho comunicaria als meus pares, perquè jo amb ells tinc una bona relació i crec que m'ajudaria molt tenir el seu suport emocional davant d'aquesta situació. Si li diria a la persona amb la que he tingut relacions, crec que és una pregunta més complicada perquè no saps en quina situació, si és bona o dolenta, si han sigut consentides o no les relacions, o si coneixes a la persona o no, però en cas de que la coneixés, sí que li diria, ja que crec que és responsabilitat dels dos, crec que també posaria una bona font de suport emocional.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit que faria la Míriam de 17 anys si es quedés embarassada. Segons la nova llei de l'avortament, les dones de 16 i 17 anys podran interrompre voluntàriament l'embaràs sense necessitat de cap permís ni d'informar els tutors legals. Què us sembla? De l'avortament juvenil en parlem avui amb...
Rosa Ros, metge, experta en ginecologia i sexualitat adolescent, anticoncepció i promoció de la salut mental adolescent. Cristina Martínez, llevadora i pedagoga, responsable del programa d'atenció a la salut sexual i reproducció de Barcelona Ciutat. Cristina Pipó, psicòloga del Servei Assistencial a la Salut Sexual i Reproductiva del Parc Taulí de Sabadell. I acabarem amb les lliçons del coronavirus amb la pedagoga Eva Bach.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Per moltes raons, fisiològiques, econòmiques i psicològiques, penso que una noia de 16 anys no hauria de ser mare. Empar Moliner.
El Telegram de l'Ofici d'Educar ens han proposat parlar de la llei del dret a avortar de manera autònoma als 16 anys, diu la Marta d'Arnèsies. Considera que una jove de 16 anys ha de tirar endavant un embaràs, encara que no ho vulgui, ja està a parir i criar un infant. Per què no la consideren capaç de decidir? L'Eli Soler ens va dir una noia de 16 anys, si té maduresa per tenir una criatura, que al meu entendre no li toca, diu ella, la té per decidir sobre el seu cos i la seva vida. I va dir la Marta Butjosa, crec que la capacitat de parir i de gestar és una cosa i la maduresa n'és una altra. Avui i aclarim termes a l'ofici d'educar. Avortament juvenil. Començarem amb la Cristina Martínez, llevadora i pedagoga, responsable del programa d'atenció a la salut sexual i reproducció de Barcelona Ciutat. Segons aquesta nova llei de l'avortament, les dones de 16 i 17 anys podran avortar sense cap consentiment dels tutors legals, com ja passava abans de l'última modificació de la llei impulsada pel PP, en revisió de la llei del govern de Rodríguez Zapatero del 2010. I tampoc hi ha ara la necessitat d'informar els pares perquè es protegeix sobretot l'autonomia de la decisió. Cristina Martínez, com a professionals, penseu que sí, que als 16 anys ja poden decidir? I per què ho penseu? I com es pot valorar aquesta maduresa?
Bueno, és a vegades no és fàcil, però tampoc és complexa avaluar la maduresa d'un adolescent. Quines eines tenim els professionals per fer-ho? Bàsicament, el que tenim és que, primer, un dels elements fonamentals és que aquest adolescent comprèn la informació que li proporcionem. A més, ha estat capaç, davant d'un problema com és un embaràs no desitjat, de buscar quina és la manera de resoldre aquest problema, mobilitzar-se, buscar el recurs i l'acompanyament necessari per intentar resoldre aquesta situació. Per tant, són elements el que es mobilitzi, busqui com solucionar el problema, identifiqui aquest problema, comprengui la informació que li proposem. Jo crec que són elements fonamentals per valorar com una persona amb capacitat per poder decidir. A més, en la nostra intervenció, quan estem acompanyant una decisió com d'aquest tipus, reflexionem i raonem amb la persona que tenim davant. No? Jo crec que a vegades hem pensat que per prendre una decisió d'aquest tipus, no? és fonamental, no?, aquesta maduresa, i nosaltres considerem que és fonamental, però també considerem que és fonamental aquesta maduresa, també per iniciar les relacions sexuals, i no ens plantegem tantes vegades, no?, com valorem aquesta maduresa.
Les noies que arriben al centre, en general, ho han dit o ho acaben dient els pares o mares, i quan no es diu, per quines raons no es diu?
La majoria de les noies que tenem en els serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva ho diuen als pares. En general, identifiquen aquesta situació, identifiquen el problema i tenen capacitat també per afrontar una situació de comentar-ho amb els pares, per buscar també el suport que necessiten també de l'entorn més proper, que és la família. No obstant, tot i que la majoria són capaces de dialogar i de parlar-ho amb un entorn familiar, no sempre és així. O sigui que tenim situacions on aquesta noia, la cultura de la que prové, de la que prové ella, però també de la que prové l'entorn familiar, les creences religioses de l'entorn familiar o creences en general, fa que hi hagin situacions on aquesta noia vegi que plantejar aquesta situació en l'entorn familiar no serà ben rebut, tot el contrari, que inclús l'obligaran a seguir endavant un embaràs quan aquest no és desitjat. I a més també tenim situacions on les famílies hi ha poca comunicació, situacions de dificultats de comprensió de les necessitats també de l'adolescent i inclús relacions conflictives amb els pares. Per tant, jo crec que tenim un ventall de situacions molt diverses i l'important és identificar en quina situació es troba aquesta persona i facilitar que les decisions davant d'un embaràs no desitjat pugui ser presa per part de la noia jove o adolescent.
Quin és el professional que acompanya aquest procés? Quina és la missió d'aquest professional? I, en general, com us arriben aquestes noies?
En general, arriben a l'atenció primària, en els serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva o amb el centre jove que podem tenir a Barcelona o a Girona, o sigui, que s'han mobilitzat i saben on poden trobar ajuda professional per tal de fer la interrupció de l'embaràs. I ens arriben en aquesta situació, no?, de que saben molt bé allò que volen fer. El que fem nosaltres és un anàlisi de l'entorn, valorem també la relació dels pares, en aquest cas normalment la porta d'entrada és la llevadora, no?, que fa aquest anàlisi d'entorn i de relació dels pares, a l'embaràs com s'ha produït aquest tipus d'embaràs no desitjat, quina ha estat la situació, no?, quines dificultats té en el seu entorn, què és el que ha motivat, no?, el fet de pensar que podia produir-se aquesta situació, no? I també valorem amb ella si ha pogut parlar amb els seus pares si, o no, i ajudem també en aquests casos a facilitar aquesta comprensió a vegades també per part dels pares d'una situació que és inesperada per l'adolescent i inesperada també pel seu propi entorn. I també valorem en la situació que es troba emocional i si necessita algun tipus de suport psicològic previ a aquesta interrupció.
Segons l'últim informe del Ministeri de Sanitat sobre la interrupció voluntària de l'embaràs amb dades del 2020, la taxa de dones menors de 19 anys que avorten per cada 1.000 és del 7,41. Ha baixat a la meitat des del 2011. Quina sol ser la raó per les quals hi ha joves que es troben en aquesta situació d'embaràs no desitjat?
La major part de les vegades són relacions no protegides, no utilització d'un mètode anticonceptiu, no, segur, per evitar una situació d'aquest tipus. Però també cal entendre, anar una mica més enllà, no? Perquè una determinada persona en un determinat moment, i en aquest cas una jove, no utilitza aquestes mesures de protecció. És molt variable, en realitat hem d'entendre que no sempre som capaços de fer comportaments preventius. I a vegades està en una situació de festa, a vegades s'ha begut i, per tant, la capacitat de decisió no és la mateixa que tindries en una altra situació. Però també hi ha un element molt important que jo crec que és fonamental, que és com negociem la capacitat i les habilitats que té aquesta persona i com s'han construït aquestes habilitats, i jo crec que això manca encara i que hem d'esmerçar esforços en la negociació d'una relació sexual, no? Quan una persona, no, una altra li diu no vull utilitzar, per exemple, un preservatiu, necessitem capacitar, empoderar a l'altre que sí que el vol utilitzar, per exemple, a negociar una relació sexual plaent, i per tant no demorar-la, però utilitzant altres mesures com relacions sexuals sense penetració, per exemple, no penetració coital, que facilitaria que no hi hagi un embaràs no desitjat. I després també hem de pensar que a vegades es trobem noies joves o inclús nois, o sigui, perquè la relació és normalment en parella, on ja tenen un entorn de certes dificultats i de conflicte i volen sortir d'una família que la viuen com a desestructurada o conflictiva, i per tant pensen que un embaràs d'una manera, o pensen no de manera estructurada sinó més inconscient, de que un embaràs els ajudarà a entrar de cop en el món dels adults, sortir de la situació en la que estan, no? Tot això, per tant, és una amalgama de situacions molt diverses que fa que a vegades no s'utilitzi, no, una mesura de prevenció d'un embaràs.
Cristina, us arriben gaires casos de noies que venen a avortar i canvien d'opinió?
Sí, no és lo habitual, eh? Habitualment les persones que arriben i creuen que el millor per la situació en la que es troben ara és interrompre aquest embaràs no desitjat, normalment és així, si ho tenen clar. Alguna vegada sí que poden haver dubtes, ambivalència, no? També hi ha una certa ambivalència en el si això que estic fent està bé o no està bé, no? Si en un futur podré tenir una maternitat que ara no és el moment, no? O sigui, hi ha una ambivalència, no, que es mostra de diferents maneres, no? En aquest sentit, per exemple, hi ha situacions i entorns, no, on s'ha viscut ja un embaràs adolescent en la pròpia família, amb una germana, amb la pròpia mare, no, que fa que tot això, per una banda, vegi que l'entorn més proper s'han sortit amb aquest embaràs i, per tant, no té molt clar, no, si voldria interrompre o no. Però, en general solen arribar amb una presa de decisió de que es vol la interrupció.
Us
tot
trobeu,
i que poden haver aquestes ambivalències.
Us trobeu amb casos de reincidents?
Sí, no és l'habitual, tampoc, perquè jo crec que s'ha donat molt també el fet de que, bueno, les persones, no, que ens ho peguen unes quantes vegades en la mateixa pedra, i en aquest cas amb un embaràs no desitjat. No és l'habitual, els avortaments de repetició és un percentatge baix, però sí que tenim algunes persones que tenen no, avortaments o algun avortament de repetició. En aquests casos, crec que és una situació complexa que l'hem d'abordar, no? Després la Cristina Pipó també parlarà d'aquest abordatge psicològic, però és una situació complexa. Moltes vegades és una manca important d'autoconcepte, d'autoestima, de voler, no, marxar d'aquesta situació en la que es troba atrapada, amb manca a vegades de recursos, amb relacions conflictives, etcètera, no? Que fa que hi hagin aquests embarassos no desitjats. Jo crec que sí que és important, no, donar l'atenció que cada persona necessita. En aquest cas, quan es produeix un avortament de repetició, hem d'explorar molt l'entorn, hem d'explorar molt les relacions amb l'entorn proper, hem d'explorar la pressió que a vegades pot exercir el grup d'iguals, hem d'explorar, no, personalment, quin és el desenvolupament d'aquesta persona, l'autoestima, etc. També hem de tenir en compte que la població és diversa i les situacions que ens trobem són diverses, i a vegades trobem embarassos no desitjats fruits d'una agressió sexual o abús sexual en l'entorn proper.
Cristina, quin paper acostumen a tenir els nois en aquesta petició d'avortament i si seria important implicar-los més?
Mira, aquí jo crec que és un, no, un element fonamental. Aquesta pregunta és bàsica. És, no trobem que hi hagi una implicació important dels nois en el cas de l'embaràs, no? I per què? No? És com si no es produeix... El problema hi és, perquè en realitat en aquest embaràs han contribuït dos persones, en aquest cas ara estem parlant de joves, però no té el problema, no és ell el que està embarassat. I per tant és com si delega, no? Bueno, jo he tingut la relació, però el problema el té un altre. Jo crec que no s'ha treballat suficientment i crec que això és un element important des del sistema de salut i també d'educació, parlar amb els nois de la importància de responsabilitzar-se de la seva vida sexual i reproductiva i, en aquest cas, també de les seves relacions. Crec que hem començat a identificar, no, que treballar amb els nois és també treballar per les noies i pels propis nois, no? Perquè identifiquem situacions en els nois també de certes dificultats en les relacions que no expressen perquè majoritàriament i socialment, no, s'entén que els nois sempre estan disposats a tenir relacions, no, a passar, no, d'aquestes situacions, etc. Jo crec que hem de fer una feina important a tots els nivells amb aquesta responsabilització dels nois, perquè habitualment les noies són les que arriben als serveis d'atenció primària, a vegades acompanyades amb la mare i a vegades sí que trobem que està acompanyada per el noi, no, que ha tingut la relació sexual aquesta noia, però no és el més habitual.
Cristina Martínez, llevadora i pedagoga, responsable del programa d'atenció a la salut sexual i reproducció de Barcelona Ciutat. Moltíssimes gràcies. Una forta abraçada.
Gràcies a vosaltres per aquest programa que jo crec que dona una mica de llum a com hem d'afrontar aquest tema. Gràcies.
Tu ets qui decideix. Segueix el teu instint.
Les filles no tenen capacitat per decidir avortar, però sí per ser mares als 16? Ada Santana.
La Júlia, de 17 anys, una noia als 16 de poder decidir si tira endavant o no l'embaràs?
Crec que una noia als 16-17 anys ha de poder decidir si avorta. És una edat en la qual, com a dones, com a noies, tenim prou maduresa. És la mateixa edat en la qual podem començar a anar a concerts sols, sense l'acompanyament dels pares, que pots contraure matrimoni si vius emancipada dels pares. Aleshores, sí que crec que una noia a aquesta edat hauria de poder decidir, sense el consentiment dels pares, si avorta o no avorta. Jo, si em quedés embarassada, sí que avortaria, perquè no crec que estigui en el moment vital amb els suficients recursos, ni econòmics, ni psicològics, ni vitals, per poder oferir una bona educació, una bona vida, una bona infantesa al fill o filla. No crec que estigui preparada per afrontar el que és la maternitat i no ho vull fer, perquè vull seguir estudiant, vull gaudir de la meva joventut.
Doncs avui, avortament juvenil a l'Ofici d'Educar en temps de suplement a Catalunya Ràdio. En parlem ara també amb la Rosa Ros, metge, experta en ginecologia i sexualitat adolescent, anticoncepció i promoció de la salut mental i adolescent, durant 23 anys, directora mèdica i de gestió del Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat de Barcelona, diu la Rosa Ros, que és molt important el professional que atén, informa i acompanya la jove, que ha d'entendre de manera oberta la situació i fer-la pensar sense forçar cap decisió. Rosa Ros, benvinguda. Quines són les preguntes
que
es fan a l'adolescent quan arriba, no? Com se l'ajuda a pensar? Què faig?
De fet, jo diria que l'adolescent, quan arriba a la consulta, el primer és mirar-li la cara. És molt important veure quina cara et representa, si està trista, si està afligida, si està amb angoixa, i donar-li el permís perquè pugui parlar. Aquesta seria la primera, i llavors és interessar-se per el que ella et vol aportar. Llavors és fer-la parlar, sobretot, i escoltar molt. En comptes del professional començar i dir, escolta, això i allò... primer escoltar, donar-li tots els elements perquè ella pugui parlar i a partir d'aquí doncs, fer-te una mica una composició del que està portant aquella noia a la consulta. És molt important que pugui dir què li passa, que pugui dir com se sent i que pugui dir si ha pres una decisió o no o si està dubtant amb la decisió que ha de prendre. Per tant, se l'ha d'ajudar a que pugui manifestar i expressar verbalment, sobretot l'expressió verbal, del que ella sent i del que ella doncs, vol decidir davant del fet.
Ens va escriure l'Anna Carpena al Telegram. Hi ha famílies que per motius culturals, religiosos o d'ideologia les faran obligadament tenir el nadó per sobre de la seva voluntat. Es tractaria d'impedir aquesta obligatorietat pensant també en l'humà que així arriba a la vida. A veure, tu dius que la que més necessitat té d'avortar és la que més necessita fer-ho sense consentiment patern pels problemes que pugui tenir a casa. Qui té una situació de més risc a casa, més conductes de risc té. Com es pot esbrinar una cosa així per protegir a la menor? No? Com es pot...
Bueno, jo crec que la Cristina ho ha explicat força bé, no? Però sí que és important pensar d'on prové la cultura que hi ha al seu entorn, les creences religioses que hi ha també en l'entorn d'aquesta noia que et ve a demanar ajut, i llavors veure les incapacitats que té ella per afrontar aquest tema davant dels seus pares o de la seva família, no? Per això pensem que aquesta llei pot ajudar molt en aquest cas. Jo recordo casos, no, en la que la creença, la cultura i la religió no permetien realment poder parlar d'aquest tema a casa, però en canvi, si el professional l'ajuda, no, l'ajuda a pensar, a repensar, i l'ajuda també a que tingui prou força com per poder saber el que vol i parlar-ho amb la família, és important. És important que els pares també hi participessin. Ara, de vegades és molt complexa, és molt complexa i has de fer un recorregut que no sempre ha de ser molt llarg, perquè si no les setmanes se'ns tiren a sobre, però sí que s'ha d'intentar que almenys la decisió que prengui aquesta noia i el que tu acompanyaràs amb aquesta decisió sigui molt reflexionat, sigui molt pensat, perquè davant d'una situació en la que hi ha una pressió familiar, si la decisió és la d'avortar, hi pot haver realment més riscos que després hauràs de continuar acompanyant. És molt probable. Tristesa, no? Malestar, la impressió de que has fallat en la família.
Explica, Rosa, que actualment l'opció de l'avortament farmacològic a Catalunya està molt implantat. 4 pastilles és més fàcil i es pot fer entre les 9 i les 10 setmanes. Dius que si mirem les dades d'avortament, la majoria són farmacològics. Si són conscients, tenen bona formació i van ràpid, s'hi poden acollir. Quin és el procediment que se segueix en el cas d'un avortament? Com funciona això?
De fet, bueno, això t'ho hagués explicat molt bé la Cristina, perquè de fet són les llevadores les que reben a l'adolescent i les que valoren a veure quin avortament podria ser l'escollit per elles, perquè de fet es dona una mica l'opció que puguin escollir si volen el farmacològic o volen el quirúrgic. Saps que tenim clíniques concertades i que aquí a Catalunya, dintre de tot, doncs, aquest tema és més senzill, però el farmacològic es determinen a la pública i s'acompanya dins de la pública, amb la qual cosa això és molt important, perquè la noia té la capacitat de poder sortir d'allà doncs, amb la decisió presa, amb les pastilles doncs, per poder utilitzar i després amb el seguiment per veure com anirà aquest tema.
Amb la conversa prèvia que vam tenir tu i jo, em deies una cosa molt interessant, que jo et deia, tenen prou informació els joves? I em deies, tenen informació però no coneixement. A veure, explica-m'ho.
Sí, aquest és un dels temes que jo em sembla que sempre havia defensat, perquè la història es diu sempre, tenen informació, però la informació és un tema que sí que et fa sentir coses i sí que et fa pensar alguna cosa, però si tu no hi has reflexionat i no has tingut una miqueta la possibilitat d'interioritzar aquesta informació, no genera coneixement. I coneixement vol dir que tu ets molt més capaç d'entendre el com, el per què, i la decisió que prendràs i per què la prendràs. Llavors, aquest és un tema que jo crec que també té que veure amb que es quedin embarassades moltes vegades sense adoptar cap mètode, perquè hi ha algo d'espontaneïtat que és importantíssim en les primeres relacions sexuals i que fa que, bueno, que tota aquella informació que has anat sentint en aquell moment doncs no estigui realment com a prioritària, i que per tant doncs aquest és un tema que hem d'insistir, en què informació ha de generar coneixement. I llavors jo crec que, que està molt bé el poder treballar a l'escola, poder fer tallers, poder treballar tots aquests temes en conjunt, noi i noia, a més, perquè els dos puguin sentir les mateixes possibilitats i puguin integrar les mateixes informacions, perquè després serà més fàcil el debat i serà més fàcil la decisió.
Però hi ha una certa percepció d'invulnerabilitat en alguns casos, de a mi, jo no, a mi, nosaltres no ens hi quedarem, a mi no em passarà això.
Sí, però això jo crec que és innat a la vida, a lo que és la, no, el tirar endavant. Vull dir que moltes vegades hi ha d'haver aquesta situació de a mi no em passarà, doncs perquè potser ets més tímid, potser tens més angoixes, potser et costa més doncs de fer el pas, i això t'ajuda a fer el pas.
Tu parles, Rosa, del preu que paguen, sobretot les dones amb els embarassos no desitjats. Hi ha algun estudi que ho ha avaluat? Sí. Pèrdues d'estudis professionals. Quin és aquest preu? I que les noies han de ser conscients que hi ha un preu a pagar.
Bueno, és clar, és que davant d'un embaràs que tira endavant i que tens la criatura, hi ha una responsabilitat, i aquesta responsabilitat, si l'has de compartir amb responsabilitats que seria doncs créixer, estudiar, fer una carrera i tenir ganes doncs de tirar endavant, que és el que en aquestes edats, no? Les noies, sobretot, que tenen ganes de continuar estudiant, doncs els hi prevaleix. Llavors, en aquí hi ha algú a compartir, que és molt difícil. I, per exemple, sí que hem vist casos doncs de noies que el que han fet és delegar amb els pares o, no? O delegar amb una germana. Jo havia vist situacions de molt patiment. Són poques, però de molt patiment, perquè de vegades la família decidia que aquell nano doncs se'n feia càrrec la germana perquè era més gran o la mare. I aquesta noia semblava que podria tirar endavant, però que després, davant d'una situació com aquesta, és molt complicat, és molt, no? Tens una tristesa interior que costa molt de portar tot això. Llavors, aquest estudi el que manifestava és que perdien doncs la possibilitat d'estudiar, treball, moltes vegades, no? Un treball digne. Bueno, hi havia una responsabilitat tan gran, no?, de tirar endavant la criatura, que això era el que prevalia davant de tot. No?
Preocupacions que ens han manifestat a Telegram. La Marta Butjosa: si un adolescent de 16 anys no diu que està embarassada, és més per vergonya que no pas perquè l'obliguin a tenir la criatura. Potser estem legislant per una minoria molt petita que obligarien a tenir la criatura i negant a tothom compartir un procés transcendent per tots. La Raqui: jo crec que precisament protegeix una gran majoria de noies amb poques oportunitats, que segur que el nostre entorn no coneixem, però existeixen i s'han de protegir. I l'Eli Soler: no crec que sigui una minoria, totes les noies musulmanes als tallers et diuen que si els passa les obliguen a tenir la criatura o fins i tot a casar-se. Aquestes noies mereixen una solució. Què els diries?
Bé, de fet, jo penso que les tres situacions són possibles. Per exemple, doncs sí que es va investigar una miqueta al principi, quan la Viviana Aido va tirar endavant la llei, no?, en l'època de Zapatero. I es va veure que en aquell moment no arribaven al 98, al 2%, no arribaven al 2% les noies de 16 anys, doncs, que no podien comptar amb els pares per poder tirar endavant l'avortament. Per tant, era menor. Jo crec que això sí que ha anat canviant una mica, perquè el tema de la, no, de la religió musulmana i les qüestions lligades, sobretot, a les creences i a altres situacions, fa que hi hagi moltes més noies que s'han integrat a la nostra cultura, perquè han tingut l'escolarització, per tant, han sentit altres coses i han viscut altres coses. I moltes d'elles, a més, tenen relacions amb nois que són d'aquí, i que, per tant, doncs, la cultura no, es trasbassa. I llavors aquestes tenen moltes vegades ganes de continuar endavant i de tenir la possibilitat d'estudiar i de créixer com les que han conviscut amb elles. Llavors, jo crec que sí, que en aquests moments potser aquesta llei el que puguin avortar des dels 16 anys ajudarà a moltes més noies de les que ens pensem. Ara, jo sempre diria que l'acompanyament, que també la Cristina ho ha dit molt clarament, l'acompanyament és el més important, i que si la noia arriba en el servei vol dir que és prou madura per demanar ajuda, i a partir d'aquí l'has d'anar acompanyant fins que la decisió estigui, ella se la senti seva i se la senti com que l'ha pres, no, perquè té el coneixement suficient per fer-ho.
Avui, l'avortament juvenil a Catalunya Ràdio, a l'ofici d'educar, en temps de suplement.
A vegades se'n fa un ús amb les emocions.
Per prevenir l'avortament, s'han de promoure mitjans anticonceptius i que els nois els facin servir. Lourdes Gaitán.
La Laia té 17 anys, una noia als 16 ha de poder decidir si té o no la criatura?
Jo crec que una noia ha de poder decidir en el cas de quedar-se embarassada si vol avortar o no. Les conseqüències que portaran la decisió seran per ella i, per tant, és ella la que ha de decidir i és ella la que té el dret de decidir sobre el seu cos i sobre la seva vida. Als 16 o als 17 anys tens la prova d'intel·ligència emocional com per saber si és adequat per tu o no tenir un fill en aquesta edat. Tot i així, estaria bé tenir el suport dels pares o tenir l'opinió d'algun adult en el que confiïs, però si no, no es pot donar el cas perquè els pares no poden donar aquest suport o perquè no tens aquest suport, crec que la decisió final ha de ser sempre de la dona en qüestió.
I què faria la Laia si es quedés embarassada?
Jo, si em quedés embarassada, probablement ara mateix, amb la situació que tinc jo, sent un estudiant i amb l'edat que tinc, crec que avortaria. Tot i així, m'hauria de veure en la situació perquè és una decisió que sé que tindria conseqüències per la meva salut mental. Jo sí que ho parlaria amb els meus pares perquè crec que necessitaria el suport, i només el suport, perquè la decisió seria meva. Ho compartiria probablement també amb la persona amb la que hagués tingut relacions sexuals, però no basaria la meva decisió en el que la persona pensés i buscaria ajuda a la meva família, a centres professionals, al CAP, etc.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de l'avortament juvenil. Ara ens acompanyarà també la Cristina Pipó, psicòloga del Servei Assistencial a la Salut Sexual i Reproductiva del Parc Taulí de Sabadell. Si la nostra filla de 16 anys tirés pel dret sense dir-nos res, com ens sentiríem? Què estaria fallant, faltant? Vam preguntar a Telegram. La confiança, va respondre la Mercè López. L'Eli Soler, hauria fallat una comunicació familiar oberta i de confiança. Una educació sexual des de casa amb acompanyament emocional. La Marta Butjós ens va dir, si la meva filla de 16 anys destrueix mobiliari urbà, la multa l'hauré de pagar jo, no? En sóc responsable. Per tant, m'agradaria saber si vol avortar. Parlo com a mare de nena de 15 anys. No m'agradaria gens que m'exclogués. I la Meritxell, és manca de confiança. Vaig tenir un ensurt amb 15 anys i vaig dir-ho a la família. Per sort, finalment, no va fer falta. Cal generar confiança, diu ella, i no jutjar les conductes dels adolescents. Cristina Pipó, la pregunta important, com es construeix, Cristina, la confiança entre fills i pares, de manera que es pugui explicar una cosa així?
Bueno, pues lo primer que hem de fer és intentar generar un bon clima de comunicació i en el temps que corre ara mateix, amb el tema dels mòbils, ho tenim una mica complicat, tot s'ha de dir. Llavors, el que hem d'intentar és generar espais on no hi hagin pantalles, on no hi hagin mòbils, com per exemple buscar moments com és l'hora de dinar o l'hora de sopar en el que podem reunir-nos tots i poder parlar obertament. Llavors, una cosa que ha dit la Rosa, que penso que és molt, molt, molt important, és aprendre a escoltar. O sigui, això és bàsic per la comunicació, no? I no amb una escolta d'intentar controlar, és una escolta activa d'intentar conèixer, no, els nostres fills amb curiositat, no, conèixer les seves particularitats, la seva individualitat i, a més, respectant la seva intimitat. Un altre aspecte que penso que és molt important per la comunicació és, bueno, estan en una edat en la que la comunicació ja no és tan asimètrica com a la infància, és a dir, és una comunicació més bidireccional, amb la qual cosa això vol dir que jo comunico i jo també espero que tu em comuniquis, no? I, per tant, el que faré és que nosaltres, com a pares, doncs intentarem també compartir, no?, les nostres inquietuds, demanar la seva opinió en alguns aspectes de casa o teus, no?, com a mare o com a pare. Llavors, això el que farà és generar, no?, un ambient de poder parlar temes obertament. I no temes només a nivell acadèmic o amb les amistats, sinó coses a vegades doncs, una mica més íntimes, que potser això són els més complicats.
Cristina Pipó, quins són l'impacte psicològic per a una menor de la notícia de m'he quedat embarassada?
Bueno, l'impacte, en realitat, la primera reacció crec que és una reacció de negació. És a dir, això no m'està passant. És una reacció d'incredulitat, no? I després d'haver, bueno, després de realment prendre consciència de que això és una realitat que has de començar a afrontar, doncs l'altra reacció és això com ho explico als meus pares o com ho explico a casa. És a dir, com afrontar, no com afrontar una maternitat, com podrien pensar els adults, no? Sinó com afrontar el poder-ho verbalitzar a casa. Em rebutjaran, què els hi passarà, s'enfadaran amb mi, no? Com ho viuran. Llavors, si la comunicació en la família és una comunicació que és fluida, que és bona, que es pot parlar, generalment les noies que tenen aquesta notícia d'embaràs, generalment demanen ajuda a la mare i comenten a la mare perquè necessiten molt un recolzament. És a dir, és molt important que en aquest moment no hi siguin soles. Possiblement ho hagin parlat amb una amiga o amb la persona, no?, amb el pare d'aquesta gestació, no? Però generalment, quan la comunicació és bona, demanen ajuda a la família. I clar, evidentment, tot el procés d'anar a un centre sanitari, atenció primària, i bueno, demanar ajuda i tot això, doncs tot aquest procés, evidentment, genera molta angoixa. Llavors ens trobarem amb ansietats, amb moltes pors, amb insomni, bueno, amb moltes preocupacions, no? Però és important que en aquesta situació doncs, ho pugui comentar amb algú i sobretot si pot ser un familiar doncs molt millor.
I com s'ajuda una noia que està en el punt del no sé què fer?
Bueno, nosaltres com a professionals sempre hem de mantenir una posició neutra. És a dir, nosaltres mai podem decidir pels altres, mai, 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 en cap cas. És a dir, encara que nosaltres ho veiem molt clar, sempre hem de ser neutres. Què vol dir això? Que la nostra funció no és decidir. La nostra funció és que la persona que tenim davant, encara que sigui un adolescent, l'hem d'ajudar a que ella sigui la que prengui aquesta decisió. Amb la qual cosa, què hem de fer? Pues hem de generar, que aquesta persona pugui madurar aquesta decisió i el que farem és posar totes les opcions que té aquesta persona, és a dir, fer una mica de mirar i no, de contextualitzar, doncs, bueno, estàs embarassada i en aquesta gestació quina situació estàs visquent, què és el que passaria, és a dir, posar tots els escenaris que tindria, no, en qualsevol de les situacions i davant d'això què faries. I a vegades és com un treball com molt, no, com molt minuciós, no? És a dir, de fer-ho com, bueno, i això què passaria? I que tu que d'aquí a dues setmanes o d'aquí a un any com et veuries? Com, no? És a dir, plantejar tot això. I davant de tot això, una altra funció que també és molt, molt important és fer una mica de contenidors. És a dir, aquesta persona, aquesta noia, ve, i si sí, amb la parella, ve molt, molt angoixada i el que hem de fer és pues, ajudar-la que pugui expressar els seus sentiments, poder posar paraules, intentar donar-li un espai perquè pugui expressar-se sense tenir la sensació de que se li està jutjant, perquè això és una cosa que tenen molta por a que se'ls jutgi. Amb la qual cosa, aquest silenci a vegades té a veure amb això, amb la por a ser jutjat. I és molt important contenir aquesta emoció.
Dius, Cristina, que la maternitat precoç les aparta del seu grup d'iguals quan és tan important crear la seva identitat i que poden sentir molt malestar i soledat. T'has trobat amb noies que tiren endavant un embaràs i no estaven preparades?
Bueno, clar, noies adolescents que tiren endavant un embaràs i no preparat, jo crec que la gran majoria, evidentment, estan fent un salt, estan tenint un embaràs, que és algo que els hi toca a la vida adulta, en un període que no estan preparades ni psicològicament ni emocionalment, no? en cap cas. Amb la qual cosa, una de les coses que succeeix, no, això que comentava del tema de la identitat, no? Estàs en un procés en el que tu intentes buscar la teva identitat i per això necessites identificar-te amb el teu grup d'iguals. Què passa? Que quan és una noia que està embarassada, aquest grup d'iguals ja no es pot identificar perquè està en un moment de vida totalment diferent en el que està la noia que està embarassada, amb la qual ni es pot identificar amb els seus companys, no, de les seves edats, ni es pot identificar amb un grup de mares. Per tant, això genera una sensació de molta solitud, no, per afrontar aquesta situació. I evidentment, doncs, bueno, és molt complicat afrontar perquè psicològicament no està preparada per tot això.
Expliques, Cristina, que normalment no et trobes amb adolescents que necessiten suport psicològic després d'haver fet una interrupció de l'embaràs. Per què creus que no t'arriben a consulta les que han avortat?
Jo crec que passen pàgina. Per què? Bueno, el que trobes és que intenten passar aquest procés és molt angoixós, però jo un cop, no, la família està informada, un cop ja han passat això, no, i doncs intenten passar pàgina, intentar compensar molt amb el dia a dia per superar el que han passat. El que sí que he vist, per exemple, és que, perquè clar, quan m'ho vau preguntar, jo vaig pensar que és veritat que no ho trobava, però és que realment li vaig demanar que em fessin a veure quantes noies el que havien fet demanda d'interrupció d'embaràs m'havien derivat, i de fet en el meu servei no m'han derivat a ningú en l'any passat. O sigui que això vol dir que, bueno, que potser també la feina de la llevadora, doncs, també és una feina de contenir, i que segurament després d'això no t'expliquen, no volen continuar, no, parlant de tot això, sinó el que volen fer és passar pàgina totalment.
Com pares i mares podem ajudar, Cristina, a prevenir un embaràs no desitjat en els nostres fills?
El millor és millorar la comunicació, perquè comunicació hi ha sempre. És a dir, en una casa que no es parla s'està comunicant igualment, s'està donant molts missatges, no? Missatges de que hi ha temes que no es poden parlar, però la comunicació s'ha de millorar. I s'ha de millorar tant en la forma com en el contingut. Mireu, hem de pensar que els nostres fills tenen molta informació. Tot això que deia la Rosa, que estic totalment d'acord, tenen molta informació sobre el sexe, molta, però no tenen educació sexual, no? I potser hem d'ajudar a que puguin, no, tenir aquesta educació sexual. I com ho fem? Doncs, per exemple, abans de fer-ho, jo crec que una de les coses que hem de fer com a pares és fer una revisió, no? Perquè potser els que tenim dificultat per poder parlar, no, de la sexualitat som nosaltres mateixos. Amb la qual cosa, bueno, com em sento com a mare, no, poder parlar d'aquest tema, no? Jo ho puc parlar obertament, tinc dificultats, què en sé d'això? És a dir, si la meva filla em ve i em pregunta sobre aquest tema, jo que li puc respondre? Bueno, doncs potser a lo millor hem de buscar informació nosaltres també per, no, per poder parlar d'això, no? El segon, importantíssim, no, que és el que he comentat abans, és l'escoltar. Hem d'escoltar i sobretot escoltar i donar la informació en el ritme que els nostres fills ho necessiten. És a dir, ni donar massa informació que no ho puguin pair, ni donar cap informació que no els arribi res. Pensem que la informació que tenen venen de molts llocs i, ostres, si nosaltres ens podem adelantar aquesta informació dels nostres fills per poder filtrar una mica què és el que volem que els arribi, què és el que no, inclús donar-li fons, no, d'informació que en realitat siguin adequades per ells, perquè molt del que troben a internet, doncs, potser no és el més adequat pels nostres fills, no? Aquesta educació sexual ha de ser molt, doncs, bueno, fomentar molt aquesta bona estima del propi cos, és a dir, estan en un moment que hi ha molts canvis corporals, no? Poder acceptar aquests canvis corporals quan hem de veure que estem en una època en la que la imatge és molt, molt important, per ells és molt important per tot el tema de les xarxes socials, amb la qual hem de veure, no, com ho viuen els nostres fills, no, tot el tema de la imatge, com ho estan visquent, com es relacionen amb el seu propi cos. També parlar de la sexualitat, però no només des de la por, és a dir, des de vés en compte que el tema de les ITS o el tema de les proteccions per l'anticoncepció, sinó també d'una manera molt positiva, és a dir, la sexualitat és plaer i alguna cosa que no et genera plaer, és algo que potser aquesta sexualitat s'ha de revisar, no? Aquest sexe s'ha de revisar. Cris. Amb la qual cosa, això també vol dir que si jo estic tenint una conducta sexual en parella que no em fa sentir còmode, potser hi ha algú d'aquí que no està bé. És a dir, que poder parlar de la sexualitat en positiu i amb responsabilitat.
Cristina, no? Pipó, també... ens quedem amb aquest missatge, que anem de poder parlar en família. Gràcies, Cristina Pipó, psicòloga. Gràcies, Cristina Martínez, llevadora i pedagoga. I gràcies, Rosa Ros, metge, i amb una gran experiència en aquest àmbit de la, ajudar els adolescents a entendre en quin punt estan davant de la possibilitat d'avortar. Moltíssimes gràcies a totes. Una forta abraçada.
Moltes gràcies, també a vosaltres.
L'ofici d'educar. A Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Lliçons que podem aprendre del coronavirus, amb l'Eva Bach.
Eva Bach, benvinguda. Avui ens parles del poder de la natura per reconnectar-nos i per sentir benestar.
Ai sí, Elisabet, quina meravella la natura. I més tenint en compte que la pandèmia ha incrementat el temps que dediquem a les pantalles i a la vida online, i ara que ve l'estiu, que venen les vacances, tenim l'oportunitat de contrarrestar-ho. Hi ha un periodista dels Estats Units, Richard Lowe, que fa uns anys va definir l'anomenat trastorn per dèficit de natura. Segons ell, la vida urbana i el temps cada cop més gran que passem amb dispositius tecnològics ens han allunyat del medi natural i de la vida a l'aire lliure, i això ens perjudica la salut tant a les persones adultes com a les criatures. Provoca des d'ansietat, estrès, irritabilitat, manca de concentració, d'atenció, de creativitat, fins a aspectes més físics com fatiga, obesitat, falta de vitamina B, debilitament del sistema immunitari en general, entre d'altres. Aquest autor, Lou, es va basar en una seixantena d'estudis que demostren els efectes negatius d'aquesta desconnexió amb la natura i, com a contrapartida, els beneficis físics, emocionals i de cara a la socialització que ens aporta el fet d'estar en contacte. Les idees de Lou han inspirat un moviment internacional de reconnexió amb la natura i han generat un seguit d'iniciatives educatives adreçades a augmentar la quantitat i la qualitat del temps que hi passem. I hi ha un recurs del qual us vull parlar avui, que ens pot ser molt útil en aquest sentit, que és la piràmide de connexió amb la natura que ha elaborat l'Institut nord-americà Nature Kids Institute, o sigui, Institut de Naturalesa dels Infants, que ens suggereix un seguit d'activitats que podem fer distribuïdes en quatre nivells diferents segons la seva freqüència.
Digues.
Doncs mira, distingeix les que podem fer cada dia de les que podem fer un cop a la setmana, les que podem fer més o menys un cop al mes i més o menys un cop a l'any. Les diàries, que són el primer grup, tenen a veure amb el joc a l'aire lliure, amb patis, jardins, parcs, és a dir, amb llocs que tots podem accedir més o menys. I entre elles, doncs, hi ha córrer per l'herba, pujar arbres, embrutar-se les mans, molt important això d'embrutar-se, eh? No ens agrada als pares i mares, però és molt necessari per les criatures. En el segon grup, les que suggereix fer setmanalment, doncs, són les que consisteixen a explorar i descobrir la natura a partir d'excursions, de caminades, observació d'aus, identificació de plantes, recollir pedra, recollir fulles seques, activitats de jardineria, cuidar plantes, cuidar les flors... Les terceres, que són les que proposa per fer mensualment, doncs ja consisteixen a visitar algun parc natural que hi hagi a la nostra regió, a l'estat, o sigui, algun parc nacional, el que tinguem a prop. Això ja mensualment, i no cal tots els mesos, però ja seria menys freqüent que les altres. I finalment, les anuals, és anar a algun lloc salvatge, és a dir, a algun lloc, diu ell, sense influència humana, lluny de l'asfalt, dels edificis, dels sorolls de la ciutat, i a vegades no cal anar gaire lluny, Elisabet, n'hi ha prou amb saber triar bé els horaris per gaudir d'aquests espais.
Doncs explorem, toquem, ens capbussem amb la natura i la gaudim, i a sobre tindrem més benestar. Gràcies, Eva Bach, una forta abraçada.
Una abraçada, Elisabet.
Vull veure saltar les granotes.
I la setmana vinent cuina en família, us deixem amb cactus, independents, sigueu lúdics, positius i alegres. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silluer. I fins la setmana vinent. Fins aquí l'Ofici d'Educar. Bon diumenge, Roger.
Una abraçada ben forta, gràcies, Elisabet.
Sé que tu eres independent, que lo nostre no podrà ser, però dona'm esta nit almenys una mica més. Deixa vitamina que pica, pica. Sé que tu eres independent, que lo nostre no podrà ser, però dona'm esta nit almenys una mica més. Deixa vitamina que pica, pica tan per dins. Quan entre per la porta no puc deixar de mirar, poseu-me una altra copa i l'aire condicionat. El cor ja se m'ha eixit del pit, l'alcohol m'ha pujat al cap. Esta nit tu i jo pengem el cartell de no molestar.
Quan entres per la porta no puc deixar de mirar, poseu-me una altra copa i l'aire condicionat. El cor ja se m'ha eixit del pit, l'alcohol m'ha pujat al cap. Esta nit tu i jo pengem el cartell de no molestar.
La temperatura està a l'altura de la lluna, no va lligadura, tan sols vols una. Imposible, pero esta ni te voy a que hemos cremo de dintre. Sé que tú eres independiente, que lo nostre no podrá ser, pero dóname esta ni tal mens, una mica mes, deixa vitamina que pica pica tan per dins. Tronja amb tu aquest matí per recuperar tota l'energia que ahir la nit tu em vas fer gastar. Si vols avui et puc esperar, anem al sushi a sopar. Si vols em pots convidar o et faig un bizum i ja està.
M'he pres un suc de mango i m'ha recordat a tu. Molta vitamina, però em falta l'actitud que em dones tu quan em veig perdut i no trobo la manera ni el moment per dir-te que
tu tan de platja i jo tan de serra,
no hi ha manera.
Vull tanta pau i demà tanta guerra. T'he vist esperant el taxi, se m'ha derretit el xambi. Te'n deixa el somriure tan fantàstic que no és de plàstic.
Sé que tu eres el...